oberts
molt,
no, teniu
molt poques
raó,
vegades sí. havíem jugat amb dos extrems purs, no. purs, quasi mai, no, no. et diria. Sí, quasi mai.
Si després ja a sobre tens a Messi, Suárez i Neymar...
Clar. Sí, però en aquella època se saltaven no, al mig sí, del camp a vegades. No, o sigui, el Barça guanyava les àrees, llavors.
Ja, inclús, sí, sí. inclús Villa havia jugat entre cometes d'extrem
sí.
i tampoc és
Lletó.
Un
extrem Henry,
també al final sempre ha anat millor quan tens un jugador, quan un dels dos extrems té capacitat per venir al mig del camp i associar-se, o venir-la a rebre sí. i a traure, que no pas amb extrems purs purs de buscar-lo contra un.
Un, dos tocs. Jo prohibiria jugar més de dos tocs.
Bueno, de fet, els entrenaments, a vegades, ja, si tu ja els veus bé fet...
Exercicis, home, sí.
Màxim dos tocs.
Sí, ah. Far aquells rondets i màxim o partidets ràpids.
I te n'adones del que no pots jugar.
Correcte, correcte. Bé, Joan Jorrec, només volíem trucar-te també per saber quin era l'ambient a la redacció de La Vanguardia, i ja que ja saps que m'agrada molt allò de com titules demà, què podrem llegir demà a La Vanguardia?
Bueno, la crònica del Carles Rui Pérez, que l'ha fet des de Riad, el Barça recupera la grandesa, i jo he fet un article més d'opinió que he posat el primer títol de Xavi, doncs això, destacant l'importància de que s'estrenés ja el Xavi amb un títol que ja hi havia ganes a l'entorn. Ja.
Clar que sí, clar que sí. M'ha agradat molt el concepte de... He vist un Barça de futbol modern. M'ha agradat molt aquest concepte que ha fet servir el Joan Josep Pallàs avui aquí, el tu diràs. Escolta'm, demà fem Això no té nom amb l'Aldecoa, Descansa, et sentim al
Basté. Vale, em deixes a la banqueta, perfecte.
Demà descansa, que et vull bé pel pròxim partit.
Són les rotacions.
Gràcies pels ànims, Dani.
Una abraçada, Joanjo.
Adéu,
adéu. Adéu, Joan Josep Pallàs. Aquest any a la secció dels dilluns tenim un trident de luxe, Aldecoa, Toni Muñoz i Joan Josep Pallàs, i han d'anar rotant, també, que si no es cansen, els jugadors. A un toc, o a dos, també, Àngel, com dius tu. A veure, Laia Coll, bona nit.
Hola, bona nit.
A veure, anem a posar en context aquest títol del Barça. Ara n'estàvem parlant, però la Laia ens donarà quatre dades que hem de saber abans d'anar a dormir.
Doncs mira, el d'avui és el primer títol del Barça després de 21 mesos des de la Copa del Rei del 2021 de Koeman, i és el segon títol en gairebé 4 anys. El segon des de la Lliga de Valverde el 2019, és a dir, en gairebé 4 anys es va guanyar la Lliga de Valverde, la Copa del Rei del 2021 i ara avui aquesta Supercopa. I el d'avui és el primer títol des del 2005 sense Leo Messi formant part de la plantilla del Barça. Amb la Supercopa, el Barça continuarà sent el club amb més Supercopes de la història, amb la d'avui en suma 14, i el Madrid, que d'haver guanyat l'hauria atrapat, queda amb 12 i molt lluny tots els altres clubs, perquè el següent del rànquing ja és l'Atlètic Club amb 3 Supercopes. La d'avui és la tercera final que perd el Madrid des de la temporada 2013-2014. Des d'aleshores, atenció, han jugat 20 finals i n'han guanyat 17, només n'han perdut 3. La d'avui, la Supercopa d'Espanya del 2014 contra l'Atlètic de Madrid, i també van perdre la Supercopa d'Europa del 2018 també contra els Mestalassers. I en el capítol individual, en el partit número 701 de Busquets, el capità ha aixecat el seu primer títol com a blaugrana, ha igualat els 45 clàssics de Messi i Ramos i ha igualat també les 21 victòries d'en Barça-Madrid que tenia Gento, tenia el rècord de partits guanyats. Ara Busquets l'ha igualat i per tant ho podria superar el capità del Barça, perquè com a mínim li quedarà un clàssic, el de la Lliga al Camp Nou, si no està sancionat o lesionat.
Sí, i potser hi ha un altre clàssic a la Copa, ja ho veurem. Bé, el dijous hi ha un Villarreal-Madrid que compta el Madrid, que torna a l'estadi de la Sant Miquel.
La dada aquesta que ha donat de l'Aia de 20 finals,
és brutal.
17, és brutal, té un mèrit, això, és una bestiesa, guanyar-ne 17 de 20 finals que has disputat, és una cosa...
I les que has guanyat segurament 3 títols menors, o sigui... sense cap mena de dubte, 3 títols menors, és a dir, que els dies claus en allò que t'hi jugues a Copes d'Europa, Copes del Rei i tot, ho han guanyat absolutament
però
tot.
Però a més, el que deies tu, o sigui, van perdre una Supercopa d'Espanya contra l'Atlético el 2014, una Supercopa d'Europa contra l'Atlético el 2018, i el Barça, vull dir, a nivell internacional, només els ha pogut guanyar l'Atlético i Barça. La resta han guanyat totes les finals, Té mèrit, té mèrit.
No, molt mèrit.
Té molt mèrit. Hi ha hagut algunes que amb ajudes arbitrals, però té molt mèrit.
Unes quantes.
I amb una mica de xamba. L'any passat és una xamba, totes les eliminatòries remuntant a l'últim minut, però té mèrit, s'ha de ser. Bé, veurem com es recuperen els dos equips. Insisteixo, perquè ve setmana de Copa. El Barça a priori, Laia, és la setmana més plàcida que el Madrid.
Sí, perquè els vuitens de final de la Copa el juga dijous al camp del Ceuta, equip de primera federació, per tant el Barça equip amb molta més qualitat, mentre que el Madrid, ara ho deia, s'ho jugarà al camp del Villarreal, eliminatòries a partit únic, i el cap de setmana reprendrà la Lliga amb el Barça, recordem, líder amb 3 punts més que el Real Madrid. Els blaugrana reben diumenge a 6:45 al Getafe al Camp Nou, partit més assequible que el que tindrà el Madrid, que visitarà Sant Mamés a les 9 de la nit. Per tant, Atlètic Club Madrid la propera setmana.
El seu t'ha remuntat, perdia 0-2 a casa i ha acabat empatant 2-2 contra el Castilla.
Ah, sí? Sí,
bueno, han fet alguns canvis, han fitxat jugadors. Però és cert que han fet alguns canvis, han fitxat algun jugador, han donat d'altres de baixa. El que està clar és que pel Ceuta l'important és la primera federació, perquè, com diu l'Àngel, van cues i evidentment, doncs, per no perdre la categoria.
Si no hi ha un miracle, baixaran a segona ref perquè anaven molt destacats, però bé, pot tot passar en aquest món. El Ceuta va, però no sé si havia sumat 7 punts o amb el d'avui 8.
L'entrenador els està motivant, eh?
Sí. José Antonio Romero, Romero. Sí. Aquesta setmana parlarem amb l'entrenador del Celta. Bueno,
va estar molt desacertat,
Sí, jo crec que es va equivocar, perquè no va entendre ben bé el que deia Xavi amb això de la fortuna del sorteig. Però bé, compta amb el Barça té, insisteixo, Ceuta i Getafe, com al Camp Nou, i en canvi el Madrid està de la Ceràmica i Sant Mamés. Sí, compta, com s'aixequen d'això? Juguen el futur a la Copa i no distanciar-se més a la Lliga.
Que complicat. Bueno, més complicat que el Barça, en teoria. Sí.
Sens dubte.
I tant.
Laia, gràcies.
Bona nit.
Vinga, a descansar. I passarem un moment també per la redacció de Mundo Deportivo, amb el company Edu Polo. Hola, Edu.
Què tal, Aleix? Molt bona nit.
Què tal? Bona nit. Per fi, no? Una alegria.
Doncs sí, home, ja tocava. Gairebé 2 anys sense veure el Barça guanyar un títol i com heu comentat, i ha comentat Xavi, més enllà del títol, que tots sabem que és un trofeu menor, però primer contra qui el aconsegueixes i després, com ha dit el Xavi a la roda de premsa, com el aconsegueixes, que és gairebé tan important com la victòria i com el rival. I per això doncs, jo crec que nit rodona i inici, esperem, aquesta nova era que ha començat el Barça amb Xavi, que esperem que això sigui un inici i el primer de molts.
Sí, futbolísticament ha estat un bany, no, Edu, en molts moments?
Sí, impecable, perquè quan hem vist l'alineació, jo crec que més o menys és la que tots preveiem. Potser alguns havien apostat per Jordi Alba. Jo pensava que jugaria Balde, però el que no sospitàvem era el canvi de sistema, no? Jo primer no tenia clar si jugaria Araujo de lateral o Koundé. Això és un canvi menor perquè al final són jugadors semblants, però aquesta espècie de 4-2-3-1 amb Pedri a la mitja punta i amb Gavi a l'esquerra, al final els dos que han jugat en aquesta posició nova han estat els dos millors del partit, perquè estem tots parlant de Gavi, però és que el partit que ha fet Pedri és espectacular. I són els dos jugadors que han trencat, tots han jugat molt bé, però Pedri i Gavi especialment han destrossat el Real Madrid. I llavors ens ha sorprès Ancelotti, i clar, mires el futur i veus a Pedri i Gavi, l'edat que tenen, i dius, home, doncs hi ha molts motius per l'esperança futura.
Creus, que pot ser un punt d'inflexió? T'ho dic perquè ni abans era tan desastre, no? La victòria raspada contra l'Atlético, el patiment, els penals amb el Betis, ni allò era tan desastre, ni això segurament, no? Hem de tocar una mica de peus a terra. Això és una nit d'alegria, però ni això és l'excel·lència, no? Ni es podrà fer cada partit, això que hem vist avui, Edu.
Sí, no, a veure, des que ha arribat Xavi portem uns quants punts d'inflexió, no? Que bategem nosaltres. Jo crec que no és un punt d'inflexió, però és important, perquè és veritat que ara aquí tot s'exagera, tant la crítica com l'elogi, tot es porta a l'extrem. Ja passava amb el Barça sempre i darrerament encara més. L'equip ha començat l'any amb un joc no molt regular, és veritat que feia parts molt bones amb parts molt dolentes, que els resultats al final, home, doncs si guanyes a l'Atlético és un resultat molt important, no acompanyat d'un joc brillant, però com aquí l'exigència és màxima, doncs es volia més. I hi havia dubtes i dius, home, però si l'equip està líder, no? També una mica de calma. Doncs aquest resultat segurament vindrà bé, com ha dit Xavi a la roda de premsa, per tranquil·litzar l'entorn, per treballar amb més calma i per reformar la seva aposta, per no només per guanyar, sinó per jugar bé i fer-ho amb aquest model.
Molt bé, Edu, saps com tituleu demà Mundo Deportivo? O què podem llegir, si has fet alguna crònica?
Sí, no, he vist la portada que corria per aquí ara, i em sembla que és Vuelve el campeón, amb una foto que surten Gavi, Lewandowski i Dembélé en el moment de recollir la copa i les medalles, i el subtítol, òbviament, recordant l'exhibició, el temps que feia que el Barça no guanyava i també que és el primer títol de Xavi com a entrenador del Barça.
Molt bé. Demà us llegim, Una abraçada forta.
Molt bé, bona nit.
Vinga, gràcies. Adéu-siau. L'Edu Polo des de la redacció de Mundo Deportivo. 12:25. Voleu dir alguna cosa més? És que si no, m'agradaria veure la visió de Madrid un moment. Anem a cap a l'Aràbia Saudita, en directe, a veure si les connexions funcionen. Rodrigo Fáez, què tal? Bona nit.
¿Qué tal, Aleix? Buena noche.
Oh, como un trozo. Rodri, ¿dónde estás ahora? Hombre, ahora mismo.
Bueno, podría estar en el Eixample, pero no. Estoy en Arabia Saudí, saliendo ahora mismo en coche hacia bueno, un lugar que tenemos en el que vamos a hacer más directos. Y aquí andamos, tío. Muy bien. La verdad que una noche ha quedado una noche bonita aquí en Arabia.
¿Cómo está el Madrid? ¿Ens pots transmetre una mica el sentiment, la sensació que hi ha des de l'òptica madridista?
Está mal. Está mal, 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 porque nosotros pudimos hablar con Ancelotti después del partido y no le he notado excesivamente autocrítico, pero sí ya va asomando un poco la patita de lo que está pasando en el Real Madrid este año, porque es un equipo que hoy se ha visto con muchas carencias, mal físicamente, muy mal físicamente, porque hoy el Barça creo que ha estado no uno, sino dos peldaños por encima a nivel físico, mucho más rápido, con mucha más chispa, y es lo que precisamente ahora no tiene el Real Madrid. Y luego el Real Madrid tiene una cosa que es un problema importante, que arrastra desde el principio de esta temporada y que dista mucho de lo que el año pasado yo creo que fue el fundamento o la base, llamémoslo X, de los títulos que consiguió, es decir, la defensa. La defensa está muy mal. Solo Courtois es el que aguanta el nivel, que vuelve a ser otra vez alguien que evita una sangría, y el resto es que Rüdiger mal, Militao regulero, y luego el drama de los laterales de nuevo, y es algo que se ha venido repitiendo en los últimos años, sigue sin arreglarse, ¿no?
I deia Solsona que en atac Vinicius, ¿no? Fa uns partits que tampoc apareix molt.
Ya no que aparezca demasiado, sino que creo que Vinicius este año, primero, en el inicio de temporada, que yo creo que le puede pasar a todo jugador joven que está llamado a ser algo importante, me da la sensación de que estuvo muy pendiente del Mundial. Y luego, una vez que ha vuelto del Mundial, me da la sensación de que no tiene esa chispa, de que no se atreve, de que cuando regatea es muy previsible, que es algo que a mí me ha parecido muy extraño respecto al Vinicius del año pasado, y que no arranca. Pero al igual que Vinicius, está Rodrigo, Benzema un poco mejor porque es Benzema y porque está mejorando guarismo respecto a lo que vimos en la primera vuelta, pero aún así está muy lejos de la versión del año pasado, ¿no?
¿Ha fet por aquest Barça o no?
El Barça ha estado muy bien hoy, ¿eh? Muy bien, o sea, muy bien. Y yo creo que el partido y el resultado de hoy puede hacer bastante daño al Real Madrid, sobre todo por el calendario que tiene. Fíjate que tiene que ir a Villarreal, creo que tiene también el partido contra el Athletic Club de Bilbao de San Mamés, eso es. Y ese calendario es muy difícil, ya no para el Real Madrid en sí, sino para este Real Madrid.
Bueno, perdona, no tiene mucha Rodri, y ve el Liverpool después a la Champions, no olvidem, ¿eh? Els vuitens, ara, d'aquí un mes. Sí, sí.
A ver, estamos en ese momento en el que el Real Madrid o se levanta o se hunde. Y esto que la gente que escuche que sea madridista, que no lo entienda mal, pero es que es una realidad. O sea, si pasado mañana o el jueves, que es cuando creo que juega el Real Madrid en Villarreal, que va a seguir cansado, va a seguir, creo que tiene 48 horas de descanso más el Villarreal que el Real Madrid, más el viaje. Es que al final estamos hablando de que entre ese desplazamiento, el partido del Atlético de Bilbao, la exigencia de un partido contra Liverpool, que se va a jugar la temporada porque el Liverpool tampoco está bien. Estamos hablando de que igual se puede repetir la segunda temporada de la primera época de Ancelotti, que acabe la cosa mal y que al final acabe estando un poco en la picota el italiano cuando todos pensábamos que tenía el puesto garantizado hasta el fin de su contrato, ¿no?
Soy Solsona, buenas noches.
¿Qué digo? Sí,
no, Dani, no, ya, no hace falta que te presentes, por favor.
No, estaba pensando, ¿Alaba y Tchouaméni estarán ya en condiciones o no? Porque Alaba
es que no se sabe. Hay bastante secretismo, Dani, pero fíjate, alguien me decía hoy que Alaba, siendo, además es que el año pasado se demostró que es un hombre importantísimo, este año tampoco está muy a la altura, ¿eh? El nivel de Alaba este año ha bajado enteros y yo creo que eso se ha notado y puede ser una de las causas de que atrás el Real Madrid no esté muy allá. Y Tchouaméni, por ejemplo, que creo que es un hombre que está llamado a ser importantísimo y creo que este año lo está siendo, yo creo que hoy el Real Madrid o al Real Madrid se le han visto un poco las costuras de esa autosuficiencia después de ganar la Champions el año pasado, de decir, pues mira, vendemos a Casemiro y aquí no pasa nada. Y es que sí que pasa, que es que hoy el Real Madrid se le ha visto un poco el cartón en el sentido de que necesita más fondo de armario, con más calidad, y en el que el propio Ancelotti o el entrenador que sea en un futuro confíe, ¿no?
Bueno, Rodri, anem parlant, eh? Bon viatge.
Sí. No, si me quedo aquí.
Ah.
¿Cómo que bueno?
¿Ah, sí? ¿Hasta cuándo?
O sea, que yo me quedo hasta el viernes, me quedo aquí. ¿Qué os parece?
Maravilla, ¿por qué esto?
Sí, sí.
¿Qué juega?
Pues porque hay un partido
el
jueves.
¿El Real Madrid se juega allí?
No, se juega uno.
Porque,
no
sé, debuta Cristiano.
De Cristiano contra Messi. Que...
Claro. Hostia, clar, hi ha un amistós, que el PSG, va fer, el PSG va fer un tour i hi ha un amistós PSG al Nasser, no?
Clar.
Ostres, vale, vale.
Clar, eso, sí, 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 ostres. Eso es lo que dije yo cuando me dijeron que me tenía que quedar.
Bueno, venga, a disfrutar. Ja te llamaremos. Un abrazo grande.
Venga,
adéu. Abraçada. Rodrigo Fáez, de en directe, a 12:45 de la matinada. Fem l'última pausa i rematarem la tertúlia d'avui. M'agradaria que parléssim de l'Espanyol. Ha estat una jornada alegre. Ha guanyat el Barça, ha guanyat l'Espanyol i ha guanyat el Girona, va guanyar ahir el Sevilla. Ha estat una jornada espectacular. Ha guanyat el Sabadell. És que què més es pot demanar? Ha estat una jornada...
Per això, que la gent em veu molt contenta i no sé què es pensen. Estic content perquè ha guanyat l'Espanyol.
Ara en parlem. Vaya golaços avui, José Luis Puado. Vaya golaços. Ara en parlem.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Superofertes a Ford Covesa amb entrega immediata.
Sí, sí, ho has escoltat bé. Ford, amb entrega immediata.
Però afanya't, les unitats són limitades.
Vine a Covesa i estrena el teu Ford amb 5 anys de garantia.
Descobreix el nostre estoc a...
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Terrassa, Martorell i Sant Cugat.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Recorda, si vols un Ford...
Pensa'n Covesa.
A Cucle entenem la conducció d'una altra manera. Per això et convidem a visitar les nostres noves instal·lacions. Entra en un espai únic on poder descobrir en primera persona l'esperit Cupra i conèixer tota la nostra gamma per gaudir del viatge d'una manera diferent. T'esperem a...
Baix Motor Cupra, a Sant Boi, Vilanova i la Geltrú i el Vendrell.
Necessites un cotxe ara? Difi Girona és un dels centres més importants de vehicles d'ocasió. Trobaràs el teu proper cotxe revisat, cuidat i garantit fins l'últim detall a la nau Difi Girona. Estem a la carretera Nacional 2 a Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra al nostre web difigirona.com.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Berlina, SUV, gran volum, monovolum, urban cross, urban style. Vols conèixer realment un vehicle diferent? ID. Bus de Volkswagen, l'hereu del mític Bulli. Informa-te'n a Sarsa. No t'ho pensis més. Vine a Sarsa Volkswagen a Terrassa, Sant Cugat, Manresa i Vic. ID. Bus de Volkswagen, a Sarsa.
Restrena cotxe Autovivo. Escull entre més de 350 vehicles, quilòmetre zero, gerència i seminous, directes de concessionari amb etiqueta ambiental totalment garantits i que podràs finançar al 100%. Només aquest mes emporta't el cotxe ara i no comencis a pagar-lo fins l'abril. Dissabtes obrim matí i tarda. Vine a veure'ns a la carretera Santa Creu de Calafell 95 a Sant Boi de Llobregat. Autovivo.es.
Som l'equip líder de concessionaris fora Catalunya. Garatge Central a Figueres, Olot i Vic. Ford, Nicolàs, el Vendrell, Vilafranc i Vilanova. Tàrraco Center a Tarragona, Reus i Cambrils. I Centre Trànsit a Tarragona. Arriben els millors descomptes de Ford. Fins a 7.500 euros de descompte i amb entrega immediata. Compra el millor preu i emporta't el teu Kuga, Focus o Puma en menys de 48 hores. Informa't de les condicions del Pla Renove.
Atenció, Ocasión Plus obre botiga Lliçà de Valls, la nostra quarta botiga a Barcelona. I per celebrar-ho, llancem la baixada de preus més gran de la història. 5.000 cotxes amb descomptes de fins al 40%, tan sols fins a final de mes. Ocasión Plus, ara a Lliçà de Valls, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa i Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte matí i tarda.
Si ets dels que no saben esperar, ara no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Ara és el moment de renovar. Ara és el moment de la gamma electrificada de Ford. Unitats limitades amb ofertes especials només aquest mes. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Atenció, Seat Ondinauto t'ofereix des del dilluns 16 de gener les millors ofertes en vehicle nou. Comença el 2023 estrenant cotxe. Ibiza, Arona i Ateca al teu abast. Entrega immediata. El millor preu garantit només a Seat Ondinauto a Barberà del Vallès, Ripollet, Manresa, Rubí i Sant Cugat.
Aquestes sorpreses ens agraden. Aquestes no tant. En aquests casos, regala't seguretat i comprova la pressió i estat dels teus pneumàtics a Pinchazos 24 Hores Barcelona. Obert 365 dies a l'any, 24 hores al dia. Truca ara al 93 426 1356. Pinchazos 24 Hores Barcelona.
RAC 1.
Individu, propietat i competència. El sistema neoliberal puja a escena en una comèdia on l'humor més negre i absurd es posa al servei del discurs més polític. Els ocells de la calòrica. Última temporada a Barcelona. 13 úniques funcions al Teatre Poliorama.
Posa't en forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix. Així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Fes-te'n soci ara. Emporta't una motxilla de regal i entrena't 5 setmanes gratis. Basic Fit. Go for it.
Actualitzada. Renovada. Més fàcil.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Bona recuperació de Braithwaite, José Lu per sorprendre, gol! Quin golaç, gol, 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 gol. Doncs obrim una estrella d'am, ja n'heu obert 10 aquesta temporada a la Lliga.
Gol del Getafe, gol. Quin golaç d'Enés Unal. Quin golaç d'Enés Unal, que ha caçat una pilota que l'Espanyol no ha vist. Encara Puado, xufas el Puado, el gol de Puado, 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 gol, i gol, 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 gol.
Ha estat un partit d'autèntics golaços, eh? Joselu des del mig del camp, un minut després, només servir de centre. El Getafe empata amb un golaç d'Enés Unal espectacular i a la segona part l'Espanyol s'endut la victòria del Coliseum amb una altra jugada individual de crack de Javi Puado. Doncs ho han explicat l'Eduard de Batlle, a qui ara sentíem narrar els gols, i el Joan Camí. Hola, Joan. Què tal? Bona nit.
Hola, Aleix. Bona nit. Doncs sí, victòria vital dels blanquiblaus, que escalen fins la 13a posició i s'allunyen de la zona de descens. Ha estat un dels partits més seriosos de l'Espanyol aquesta temporada i sobretot a domicili, on acostuma a rendir molt bé, cal dir-ho. Victòria a Sant Mamés, al Coliseum, aquesta tarda, i empats al Camp Nou i al Metropolitano, un gran balanç, sens dubte. En qualsevol cas, el d'avui és un gran premi per a un Espanyol molt necessitat de punts, però que encara no ha perdut cap partit des de l'aturada pel Mundial.
Premia el, creo que el buen trabajo del equipo y el crecimiento en el proceso, que no digo hoy, sino que llevo diciendo en cada rueda de prensa previa después de este parón y en cada rueda de prensa posterior. Pero estamos contentos por ese resultado, por esos tres puntos, por cómo lo hemos conseguido, porque el equipo lo ha merecido y ha hecho un trabajo muy bueno ante un rival muy difícil y en un campo muy complicado. Pero esto va a ser un camino muy largo y muy duro.
Diego Martínez ha cambiado el sistema para jugar contra el Getafe, ha pasado a defensa de 5. Aquests en son los motivos.
Creo que el mérito del equipo es ser fiel al plan de partido y como digo siempre, no se puede desechar ningún jugador, ni ningún sistema, ni ningún. Todos somos necesarios, todos somos importantes. Y hoy era una manera, una forma, que a la hora de cubrir los espacios o de utilizar los espacios, que nos venía muy bien, ¿no? Gracias al equipo por la valentía que ha tenido y el foco que ha tenido en el plan de partido, porque no era nada fácil hoy.
Ha estat un partit d'autèntics golaços. Joselu, que ja han sumat 10 aquesta temporada, ha avançat a l'Espanyol des del mig del camp, però la resposta d'Enés Unal ha estat immediata amb un altre golaç des de la frontal. A la represa, Puado ha tornat a veure porteria i ja ha sumat 3 gols en els últims 3 partits. El seu 2023, de moment, està sent molt positiu. Diego Martínez no s'ha volgut mullar gaire. Amb quin d'ells li ha semblat més bonic?
Té l'Espanyol jugadors ara mateix en estat de gràcia, que avui han fet 2 golaços. No sé quin dels dos t'ha agradat més. Amb quin et quedes?
Los tres puntos.
Els blanquilaus tornen demà a la feina a les 11 del matí a la Dani Jarque per començar a preparar el pròxim compromís de Copa contra l'Atlètic.
Sí, sí, l'Atlètic Club a Sant Mamés rep dimecres l'Espanyol i diumenge el Madrid. Que bé, no? Una alegria avui. Tercera victòria de la temporada.
Sí, sí.
Segona fora de casa,
amb
tu.
La situació, amb la situació que estava l'Espanyol penúltim de la classificació, avui era necessari guanyar. El passa que el Getafe també...
Golarros, Dani?
Sí, sí. No.
El de Joselu s'ha de ser un crac per fer coses així, no? Perquè RDT ho va fer-ho també fa un temps, i avui Joselu, no? Aixeca el cap i pum, barraca,
més,
mig del camp.
Jo crec que era molt més complicat el de Joselu. Primer que estava més lluny i la pilota la tenia botant. El de Joselu és una pilota
que... No, el
que...
de RDT vols dir que era més difícil.
Ai, el de
RDT. Sí, contra l'Almeria, sí, sí.
Sí, el de Joselu és una pilota que lluita Braithwaite amb Milla, sí. Es queda mort allà, sí. I ell està està a dos metres i li he donat amb la interior del peu la rosca, vist el porter avançat. A veure, no és gens fàcil fer-ho, eh? Vull dir que a vegades ho pots provar 10 vegades i no d'ajust, però...
El Denis és un golaç, també, no? Des de la cantonada, des de l'allà.
Golaç, és que no té angle, pràcticament no té angle i la col·loqué allà...
I l'altre què? L'altre està bé
pujat. I l'altre és un gol difícil, està molt bé. Gené té molta por a posar el peu per no fer penal i quasi li diu passa, però després se li queda la pilota una mica i remata un pèl una mica estrany.
Se li queda a la cama dreta on té el defensor, se la col·loca una mica a la cama esquerra i després té la serenitat. Jo no esperava que la piqués i això. Bueno, són tres punts molt... eren molt importants, molt importants. No està tot fet, ni molt menys, però és que queden dos partits per acabar la primera volta. I aquest era el tercer, i havien guanyat dos partits. I al final, per sortir d'aquí, has de començar a guanyar.
És que tres victòries en una volta, déu-n'hi-do.
No, és que n'has de guanyar
entenc,
més.
Més, sí.
Jo entenc que els seguidors espanyols estiguin contents per haver guanyat el Getafe.
No, home, a veure què dius.
És molt important, el tercer partit que es guanya... Bueno,
que el diumenge juga Barça-Getafe, no?
Sí.
Si el guanyeu estareu contents o no?
Sí, i li farem un favor a l'Espanyol de retruc. Mira, ara mateix és Espanyol 17, Getafe 17, Celta 17, Valladolid 17. Empatats tots fora del descens. I després ja ve, en descens, Sevilla 15, Cádiz 15, i l'Els ja ni el conto, que té 4 punts, pobre.
Que si ho vagi mirant el Sevilla, eh? Que quan entres amb aquesta dinàmica, ai.
Sí, que no enganxes dos resultats positius seguits, sinó ara, que fas no, un, ara tornes a caure...
Sí. Xavi, qualsevol partit que jugues a casa, és com una final.
Sí, ja tens nervis, ja jugues una final, mica amb nervis. No?
Ja va jugar contra el Getafe, em fa l'efecte, i guanyava 2-0, li van fer el 2-1...
I por.
I més aquests equips que no estan acostumats a viure aquestes situacions. Sí. En aquest cas l'Espanyol, això ho teniu més per la mà.
Sí,
és un avantatge. Des d'aquest punt de vista és un avantatge.
Però no t'acostumes mai, no fotis.
Ahir va passar això a Montilivi.
S'ha acabat el partit! I Montilivi és una caldera! I l'himne sona que trona! I el Girona guanya el Sevilla!
Perdia 0-1 al Girona, i tu ho aixeca, i al 88, doncs el que dius tu, una pífia al 88 inexplicable del defensa al Sevilla, i el Girona com a profita del fot el 2-1.
Defensa del Bayern Múnich.
Sí. Hola, Miquel Agut.
Has dit Girona i ha vingut corrent.
Sí.
Girona, ja aquí em tens.
Quina festassa ahir, eh?
Sí, el que passa que...
Quina victòria, 21 punts al Girona, zona mitja, zona tranquil·la, tu.
Les coses com siguin, el Girona remunta, marca el gol de la victòria, també hi ha mèrit de Valeri pressionant Nianzú, perquè som al minut 88 i va allà pressionar-lo, buscar-lo, estava fresc, feia poc que havia entrat i li roba la pilota i acaba molt bé Angel davant del porter amb una rematada picada fantàstica, però abans del 0-1 el Girona havia tingut 3 ocasions de gol en 12 minuts, o sigui, una cada 4 minuts, i a més claríssimes, ocasions claríssimes. El xut d'Estuani que treu el porter amb els peus, que és com un penal i que xuta centrat però que la pot col·locar on vulgui. Hi ha la vaselina d'Ivan Martín que si dona la pilota Estuani el deixa sol davant del porter, o que podia haver col·locat per baix una rematada més assequible, més senzilla. Hi ha un cop de cap d'Oriol Romeu, hi ha un xut de Riquelme. Vaja, és que el Girona va començar com un avió i el Sevilla es va trobar amb un gol d'Anianzú, precisament, i va viure de renda durant molta estona, però jo crec que el resultat fa justícia i que al final penses, un gol a última hora, però és que potser hauries d'haver guanyat abans i potser fins i tot per un 2-0 tranquil·lament.
Fa bona pinta aquest Girona, no? Àngel, que no patirà en principi.
Juga molt de futbol, eh? Juga molt de futbol i la veritat, jo crec que l'arribada de l'Oriol ahir, el pivot li ha anat mil meravelles.
D'aquí a dues jornades, Girona-Barça, a Montilivi. Serà el Barça, és Barça-Getafe i el següent partit Girona-Barça, ja.
Clar, però és important haver guanyat el d'ahir perquè el següent és Villarreal-Girona. Per molt que el Villarreal jugui un dijous a les 9 contra el Madrid i un diumenge a les 2 contra el Girona, és el Villarreal i té molt bona plantilla i és un equip que ara està aixecant el vol, i després el Barça. O sigui que aquests punts ja no te'ls treu ningú i no tens aquella sensació de neguit i de patir-los tant.
21 punts al final de la primera volta és haver fet molta feina per la salvació.
La meitat de la feina.
Clar, la meitat de la feina. Però ja està...
Va estar més de la meitat.
Bueno,
l'any passat és el Salón 36, eh?
A veure, ràpidament, del futbol internacional hi ha, una, que l'Arsenal va com un troll, ha guanyat avui 0-2 al camp del Tottenham.
Sí,
no, va perdre el City ahir, com com un tro disparat, bueno, Miquel Arteta i l'Arsenal cap a la Premier, i l'altre, hi ha una sorpresa brutal d'avui.
Sí, no podeu anar a dormir sense saber que el Paris Saint-Germain ha perdut el cap del Rennes per... Com hem de dir això, Dani?
Rennes.
El PSG perdut el camp del Rennes per 1-0, gol a la segona part de l'equip local, Mbappé suplent, els titulars a dalt, Messi, Kitiqué i Neymar. Aquest 2023, el PSG, de 4 partits, 2 guanyats, 2 perduts, i té només 3 punts de marge sobre el Lens a la classificació, i en té 5 sobre l'Olympique de Marsella, que és el tercer. O sigui que tampoc no va sobrat a la Lliga Francesa l'equip de
Marsella. Sobre el Lens, eh? Compte, el Lens com a segon classificat. No aguantarà, sembla que no aguantarà, però, hòstia, hi ha equips que li aguanten.
El gol a Veraix, no sé, perquè va guanyar
3-1.
Mira,
el Lens va guanyar 3-1 contra el PSG el primer partit de l'any. I el PSG és rival del Bayern de Múnich a la Lliga de Campions, que és un dels duels estrella. Ara mateix la Bundesliga torna el cap de setmana que ve, però veient com està el PSG, que no acaba de girar rodó, no sé qui pot tenir l'etiqueta de favorit. A Anglaterra, deixa'm dir que el Chelsea ha presentat Mudryk, aquest ucraïnès, per 100 milions i 7 temporades. Avui el resultat destacat, com dius, el del nord de Londres, 0-2 victòria de l'Arsenal al camp del Tottenham. I a Itàlia hi ha un resultat: Atalanta 8, Salernitana 2, i a una jornada perquè s'acabi la primera volta, Nàpols 47 punts, 9 més que el Milan i 10 més que la Juve i que l'Inter. A una jornada perquè s'acabi la primera volta.
9 punts, de marge, al Nàpoli.
Nàpols està molt bé.
I li ha tocat l'Eintracht a la Champions.
I jo crec que Europa és l'equip que està més en forma.
Sí, absolutament. I l'Arsenal s'emporta l'Arsenal. L'Arsenal quan s'emporta?
De punts.
De punts, avantatge. 8.
El cas és que hi ha dos partits pendents, vaja, dos partits pendents. Un, el que s'havia de jugar al camp de l'Arsenal i no es va jugar. Per tant, hi ha un Arsenal City i després hi ha un City Arsenal. Suposo que el City s'agafa que si guanya aquests dos partits es col·locaria a 2 punts i que llavors aquí seria un ball de bastons fins al final, però...
Bé, gràcies, Miquel,
A disposar.
A descansar. I gràcies també a l'Àngel Pichalón, el Xavi Vilajona i el Dani Solsona. Una gran nit de ràdio amb una victòria del Barça avui, per fi un títol un any i 9 mesos després. Diumenge que ve més, ens retrobem després d'un magnífic Barça-Getafe. A veure com van les coses, a veure si ha jugat bé el Barça com avui, el primer toc, Àngel. Una abraçada, amics.
Vinga, bona nit. Cada felicitat teva ja,
ah, sí? Ja em conformo. Així m'agrada, va. Ara tornem i truquem al Mundet, que avui ha estat també una tarda intensa en el món del bàsquet. I rematarem el Tu diràs d'avui.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Si s'acosta el moment de canviar de cotxe, no ho dubtis. Vine a Seat Baix Motor, perquè és el concessionari oficial Seat a Sant Boi, Molins de Rei i Gavà. Per gamma, per servei, Seat Baix Motor és més que un concessionari. És el teu concessionari a tot el Baix Llobregat. No ho dubtis. Acosta't a Baix Motor Sant Boi, Molins i Gavà. Baixmotor.seat.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Atenció, Seat Ondinauto t'ofereix des del dilluns 16 de gener les millors ofertes en vehicle nou. Comença el 2023 estrenant cotxe. Ibiza, Arona i Ateca al teu abast. Entrega immediata. El millor preu garantit només a Seat Ondinauto a Barberà del Vallès, Ripollet, Manresa, Rubí i Sant Cugat. Berlina, SUV, gran volum, monovolum, Urban Cross, Urban Style. Vols conèixer realment un vehicle diferent? ID. Bus de Volkswagen, l'hereu del mític Bulli. Informa-te'n a Sarsa. No t'ho pensis més. Vine a Sarsa Volkswagen a Terrassa, Sant Cugat, Manresa i Vic. ID. Bus de Volkswagen, a Sarsa.
Si ets dels que no saben esperar, ara no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Ara és el moment de renovar. Ara és el moment de la gamma electrificada de Ford. Unitats limitades amb ofertes especials només aquest mes. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè cadets i juvenils es juguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 14 i 15 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
Reestrena cotxe Autovivo. Escull entre més de 350 vehicles, quilòmetre zero, gerència i seminous, directes de concessionari i amb etiqueta ambiental, totalment garantits i que podràs finançar el 100%. Només aquest mes emporta't el cotxe ara i no comencis a pagar-lo fins l'abril. Dissabtes obrim matí i tarda. Vine a veure'ns a la carretera Santa Creu de Calafell 95 a Sant Boi de Llobregat. Autovivo.es.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Et millorem qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
El món està ple d'inversió i llibertat i volem que continuï així. Presentem la gamma Jeep híbrida i 4 parell híbrida endollable per a conductors Jeep d'avui i de demà. Aprofita ara els Electric Freedom Days. Ofertes irrepetibles per a vehicles de lliurament immediat. Només fins a fi de mes.
Informa-te'n a Auto 88, concessionari oficial Jeep a Barcelona i Mataró. Auto88.com.
Superofertes a Ford Covesa amb entrega immediata.
Sí, sí, ho has escoltat bé. Ford amb entrega immediata.
Però afanya't, les unitats són limitades.
Vine a Covesa i estrena el teu Ford amb 5 anys de garantia.
Descobreix el nostre estoc a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Terrassa, Martorell i Sant Cugat.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Recorda, si vols un Ford,
pensa'n Covesa.
Aquestes sorpreses ens agraden. Aquestes no tant. En aquests casos, regala't seguretat i comprova la pressió i estat dels teus pneumàtics a Pinchazos 24 Hores Barcelona. Obert 365 dies a l'any. 24 hores al dia. Truca ara al 93 426 1356. Pinchazos 24 Hores Barcelona.
A Drivim Tria, entre més de 800 vehicles en estoc, nous i d'ocasió i quilòmetre zero, amb entrega immediata. Si dius que s'ha escoltat aquest anunci, obtindràs 1.000 euros més de descompte amb el teu finançament i l'assegurança gratuïta durant el primer any. Vine als nostres concessionaris oficials Citroën, Opel i DS Automobiles al polígon industrial Les Guixeres de Badalona o visita'ns a drivim.com.
A RAC 1 Diràs, amb Aleix Pariser.
8 minuts i arribarem a la 1 de la matinada. Vinga, per rematar aquest Tu diràs de celebració, de festa d'aquest títol del Barça, aquesta Supercopa d'Espanya, una mica de la resta de l'actualitat esportiva. Marc Mundet, què tal? Bona nit.
Bona nit, Aleix.
Parlem de bàsquet, perquè avui ha estat una tarda intensa. Hem de fer el resum setmanal de la 16a jornada de la Lliga CB, la penúltima ja de la primera volta. Aquest diumenge, 3 partits en presència catalana. El Barça ha guanyat a Múrcia, el Joventut i el Manresa han perdut, mostrant una molt bona imatge, això sí, eh? Amb què ens quedem, Mundet?
Mira, per tal, estan pràcticament definits els quatre equips que seran caps de sèrie a la Copa, Madrid, Barça i Baskonia. La setmana vinent sabrem qui serà el quart, tenir i fer únic. Aha. El Barça guanyant de 14 a Múrcia, 7-2-8-6, un partit de picar pedra i fer bona feina, que s'ha acabat decantant favorablement pels blaugrana a la segona part, un partit ben treballat on el Barça ha aixugat les dues principals armes exteriors del Múrcia, McFadden i Jelinek, i on entre Curitx i la Provítola han fet la resta. Això no ens ho ha donat per bo.
Bueno, la clave es esta solidez defensiva, yo pienso. Hemos defendido muy bien, no hemos podido cerrar rebote, esto sí, pero yo creo que estuvimos sólidos, yo creo que ellos nunca han entrado en una manera fácil a partido. Bueno, segunda parte, hemos encontrado también la gente que nos podría hacer diferencia.
Fixa't en aquesta segona part, eh? 49 punts al Barça, tercer i quart quart, bé la provida, la 4 triples, amb 5 jugadors del Barça avui en dobles dígits. El Barça, que és segon, els propers partits del Blaugrana, juga dijous contra el Baskonia, a la pista del Baskonia a l'Eurolliga, diumenge rep el Bilbao al Palau Blaugrana. Els altres dos catalans han perdut, derrotes molt diferents l'una de l'altra. El Joventut és 6è, 10 victòries, 6 derrotes, és equip de Copa, i amb la d'avui ja sap que no serà cap de sèrie. La penya ha perdut d'un, 84-80 de 3 a la pista del Baskonia, un partit que podria haver perfectament guanyat. Es pot dir que el Joventut ha desaprofitat una oportunitat d'or per tres raons. Avui no hi eren les dues armes ofensives més importants dels vitorians, ni Marcus Howard ni Pierre Henry. El Joventut ha competit el partit de la perfecció, l'ha treballat molt bé esperant sempre la seva oportunitat i l'ha tingut, però hi ha hagut una circumstància, un moment en Joel Parra, que portava una botifarrada de minuts a les cames, ha fallat una safata en contraatac per marxar de 7, faltant un minut, hauria estat la sentència, i l'errada ha donat aire a un Baskonia que ha estat capaç de capgirar el marcador. Cert és que la penya ha tingut triple per guanyar l'últim segon, però el tir d'aquell gai no ha entrat. Diu que Carles Durant que avui el Joventut ha volgut guanyar, però que en el darrer tram el seu equip no ha estat bé.
Pero insisto, creo que nosotros no hemos jugado bien al final, ¿no? Pero es baloncesto, ¿no? Se cometen errores, aciertos, y nosotros durante muchos momentos hemos tenido aciertos y al final pues hemos tomado alguna mala decisión, o también, mejor dicho, Baskonia también habrá hecho que nosotros nos hayamos equivocado.
Tomic Imperial, 22 punts, 8 de 10 en tirs de camp. Joel Parra, que ha jugat gairebé 37 minuts, ha establert el seu rècord de rebots a la CB, ha agafat 16. Propers partits demà passat amb el Bursaspor a l'Eurocup, dissabte amb el Gran Canària a l'Olímpica a la CB. I es queda el Manresa a l'Eix, que ha perdut 11-132 a València, en un partit que confirma la millora de l'equip de Pedro Martínez, però que encara cal una passa més per permetre trencar el gel, d'una vegada per totes. Avui hem vist els millors minuts de la temporada del segon quart. L'equip ha fet 36 punts en 10 minuts, amb un Dani Pérez espectacular, ha fet un clínic, 10 assistències en 8 minuts a pista, i ha arribat a dominar de 12 al marcador a la Fonteta, només començar el tercer quart. Però València és equip d'Eurolliga, han capgirat el partit i a la que s'han posat per davant a falta de 7 minuts amb Xavi López Aróstegui i Chris Jones han liquidat el partit. Un menys que avui confirma la bona dinàmica, però que cal, diu Pedro Martínez, encara una passa més.
Lo que me ha gustado es que como equipo hemos sido capaces de creer en nuestras posibilidades y hemos tenido un momento brillante en la segunda parte. Creo que hemos empezado bien el tercer cuarto, pero nos ha faltado ahí consistencia.
A banda de Dani Pérez, el més regular, Matías Gueven, 17 punts. Ja són 5 partits els que porta i està en una mitjana molt interessant de 12.5 rebots. Per sort pels interessos del Manresa, a la classificació per baix tot queda igual, perquè tothom ha perdut. És a dir, Granada 5 victòries, Saragossa amb 4, Manresa, Betis i Fuenlabrada amb 3. Propera jornada tenim un Manresa-Unicaja dissabte a la nit.
A veure si el nou Congost contra l'Unicaja aixequen el vol, els manresans. I a la Lliga Femenina. L'Uni Girona, ho hem viscut en directe al Superesports, s'han portat el derbi català contra el Barça Sant Feliuenc, a Fontejau, a 65-58, i Mundet, és la primera victòria de la gironina sobre el CBS en els 4 partits que havien jugat últimament, no? Els dos d'aquests curs sí. I els dos anteriors.
Correcte. Les del Baix Llobregat havien guanyat un amistós que havien jugat per temporada, la semifinal de la Lliga Catalana i el partit de la primera volta. I t'haig de dir, Aleix, que fins a la segona part el Barça Sant Feliuenc ha portat la iniciativa del partit. És un equip molt incòmode per les gironines, que avui no tenien Rebecca Gardner amb un problema d'espatlla i que havien de guanyar per no entrar en dubtes cara al partit d'Eurolliga de dimecres. Sykes i Murphy, amb un triple al final del tercer quart, han estat les millors de l'Uni Girona, que segons Bernat Canut, després del partit d'avui surt reforçat.
Moralment, doncs, per el factor de guanyar el Barça i també el factor de que fer-ho sense la Rebeca, les companyes ho han sabut després de dinar que definitivament no jugava, no? Doncs l'equip, lluny d'arronsar-se, doncs, ha fet un pas endavant i crec que en els bons i els mals moments avui l'equip ha lluitat.
Al Barça, en canvi, el partit se li ha fet molt llarg, en especial a la millor jugadora de les blaugrana, Ruth Hamblin, que avui les ha vist quadrades, només 4 punts. De fet, el tècnic Isat Fernández ha admès que l'Uni era el just guanyador, amb un objectiu ja fixat a partir d'ara, a 2 mesos vista, pel Barça Sant Feliuenc.
I ara l'única cosa que ens ha de preocupar és arribar a la Copa bé. Arribar a la Copa amb energia, arribar a la Copa amb benzina, amb una situació, la classificació que ens permeti disfrutar de la Copa, que és el que ens hem guanyat, i no arribar a la Copa amb, perquè al final mires cap a baix i el penúltim té 3 victòries menys que tu, no? No és com abans, que la Lliga es trencava molt abans, no?
A la classificació continua el frec a frec de l'Uni amb el València, els dos primers, 14 victòries, 3 derrotes, el Barça Sant Feliuenc empata a Maraski i Guernica amb 9 i 8 en 5a posició. Proves partits, l'Uni rep dimecres el Mechelen a l'Eurolliga, mentre que dissabte a la pista del Guernica, el Barça Sant Feliuenc rep el Leganés diumenge a la tarda.
Molt bé, Mundet, magnífica crònica de tot el que ha passat avui en el món del bàsquet, no sé si vols afegir alguna cosa més.
molt ràpidament dues cosetes. Una, que es desmunta el teatre que va fer ahir l'entrenador del Perfumeries Avenida, Roberto Íñiguez, amb el seu comiat. Ahir l'home deia que dimitia pel bé del seu equip, que estava tot encarrilat. Doncs bé, segons sembla, això no és una informació res del tot. Íñiguez ho té fet amb el Mersin Turk per una morterada de pasta. Ha de venir a Girona d'aquí a 15 dies el Mersin a l'Eurolliga femenina. El Mas em diu que ja... amb Roberto Íñiguez a la banqueta. De moment només són rumors, no és informació confirmada. L'altra qüestió, demà a la Pedrera es dona el tret de sortida al centenari de la Federació Catalana. 100 anys, estem d'aniversari. Demà hi ha un acte i en sabrem una mica les línies mestres d'un any que ja t'avanço, París, que estarà farcit d'actes i que veurem si es confirma o no el retorn de la selecció absoluta, masculina i femenina.
Demà estarem pendents, demà ens ho expliques. Mundet, gràcies.
Vinga, bona nit.
I amb això marxarem. Abans un parell de coses. Mira, del futbol femení, el Barça continua el líder imparable a la Lliga. Avui hem sabut que el Levante Les Planes es reforçarà amb una internacional xinesa. Es diu Lina Yang, és migcampista del Paris Saint-Germain femení, cedida al Levante Les Planes fins a final de temporada. De fet, demà al migdia la presentaran. I amb tennis, aquesta matinada comença el primer Grand Slam de la temporada, que és l'Open d'Austràlia. Ricard Rovirosa, hola, bona nit.
Bona nit, Alice. Doncs sí, amb 7 partits que començaran ara a partir de la 1. Rafa Nadal també debuta aquesta matinada a partir de 4:45 i s'enfrontaran aquesta primera ronda contra el britànic Jack Draper, número 40 en el rànquing ATP. Recordem que el manacorí és el vigent campió de l'Open d'Austràlia i el sorteig ha deparat que no es trobi Novak Djokovic abans d'una hipotètica final. I en la categoria femenina, la gran absència catalana del Grand Slam de Melbourne és Paula Badosa, a causa de la lesió muscular a la cuixa dreta que es va fer dijous als quarts de final d'Adelaida.
I acabem recordant que avui ja ha finalitzat el Dakar, a l'Aràbia Saudita. El pilot qatarià Nasser Al-Attiyah ha guanyat en cotxes, ho tenia pràcticament fet, és la 5ª victòria de la seva carrera. I l'argentí Kevin Benavides ha guanyat en motos, que ha estat realment igualat i apassionat fins a aquesta última jornada del Dakar que s'ha fet avui. I tenim en marxa també dos mundials. Un és el d'hoquei herba. Ricard, Espanya sí. Ha recuperat avui sensacions amb una golejada contra Gales.
Sí, s'ha imposat 5-1. La derrota davant de l'Índia en la jornada inaugural va deixar l'equip amb un cert grau d'inseguretat, però avui amb aquesta contundent victòria la selecció espanyola s'assegura el pas a 8ens de final i agafa amb força per encarar aquest últim partit de la fase de grups que jugarà aquest proper dijous contra Anglaterra i determinarà en quina posició passen, si com a primers o com a segons a la primera fase eliminatòria.
Perfecte, i també tenim un altre mundial en marxa, que és el d'handbol. Demà Iran juga a 8:45 del vespre el seu tercer partit de la primera fase. Ha guanyat els dos primers, demà la selecció ja classificada per la segona fase intentarà passar amb el màxim de punts possibles guanyant la selecció de l'Iran. Per cert, a primera línia del Granollers, Pol Valera s'incorpora a la selecció espanyola per cobrir la baixa d'Ian Terrafeta, que té una fissura costal. Valera, per qui el Barça està negociant, per cert, per fitxar-lo aquest mateix mes de gener, debutarà, doncs, en un gran campionat com és un Mundial d'handbol. Avui, la Qatar de Valero Rivera, la selecció de Qatar d'handbol que entrena Valero Rivera, ha guanyat contra Argèlia i s'assegura també passar a la pròxima ronda, la main round. I, en canvi, la Sèrbia, entrenada pel català Toni Gerona, ha perdut de només un gol contra Alemanya. 1:02, ho deixarem aquí amb el Daniel Puntí Prats a les vies de so i amb la redacció d'Esports de RAC1 que han fet possible un dia més el Tu Diràs. On tu diràs molt especial en què hem celebrat aquest primer títol de l'era de Xavi Hernández, el primer títol del Barça en les últimes dues temporades. Aquesta Supercopa d'Espanya guanyada avui a l'Aràbia Saudita. Demà us seguirem assaborint aquí al Tu Diràs. Demà tornem amb molta més ràdio esportiva a partir de 10:45.
Tu diràs.
Agustí Serrat.
Bona nit, passen 3 minuts de la 1. El Barça s'ha proclamat campió de la Supercopa d'Espanya després de derrotar el Madrid per 3-1 i ha guanyat el primer títol de la temporada, Ricard Rovirosa.
Els blaugranes s'han imposat amb gols de Gavi i Lewandowski a la primera part i de Pedri a la segona. Gavi, que també ha repartit dues assistències, ha estat designat MVP del partit. És el primer títol dels blaugrana des de la Copa del Rei del 2021 amb Ronald Koeman a la banqueta. Xavi Hernández ha acabat exultant.
Estic molt satisfet, molt content, perquè ja sabeu que a mi m'importa molt el com. I això ens dona molta tranquil·litat, molta moral, molta confiança i per treballar més tranquils d'alguna manera, no? És un títol contra el Madrid de la manera que hem jugat, crec que hem d'estar molt orgullosos, no? I crec que estem creant un equip que espero que sigui el primer títol de molts, no?
Per la seva banda, el president Joan Laporta espera que aquest títol marqui un punt d'inflexió en la trajectòria de l'equip. Són declaracions al Tu Diràs.
És un punt d'inflexió perquè anem primers a la Lliga i això ens dona molta moral haver guanyat ja un títol aquesta temporada. Estem també vius a la Copa, ara veurem què fem el dijous contra el Ceuta. I home, i també esperem amb molt interès l'eliminatòria amb el Manchester United de l'Europa League, no?
El Barça és el club amb més títols de la Supercopa d'Espanya, amb 14, dues més que el Madrid.
El president de Castella i Lleó, Alfonso García Mañueco, nega que s'estigui trepitjant el dret a l'avortament a la seva regió i acusa el govern espanyol de generar alarma social. Això quan aquest dilluns entra en vigor el nou protocol que insta els metges a oferir a les dones embarassades que volen avortar la possibilitat d'escoltar el batec del fetus, fer una ecografia 4D o assistència psicològica. És una proposta de Vox que el govern en coalició amb el PP i que ha aixecat molta polseguera. De fet, el govern espanyol ha posat el crit al cel i ha enviat un requeriment que insta el govern d'aquesta comunitat a aturar el pla. Considera que no es pot posar en marxa perquè va contra l'actual llei de l'avortament. També reclama que els facin arribar al detall i la lletra petita dels protocols que volen aplicar i adverteix que no descarten anar als tribunals per defensar el dret de les dones a interrompre l'embaràs. La fortuna de les persones mil milionàries al món ha crescut després de la pandèmia a un ritme de 2.700 milions d'euros al dia. Ho diu Oxfam Intermón, que coincidint amb el Fòrum Econòmic de Davos, ha publicat fa pocs minuts l'informe La llei del més ric. L'organització assegura que l'1% més ric del planeta ha capturat gairebé la meitat de la nova riquesa que s'ha generat durant els dos anys de pandèmia. A l'estat espanyol, per exemple, l'1% dels més rics han passat de concentrar el 15% de tota la riquesa el 2008 a concentrar-ne el 23% a finals del 2021. Segons l'ONG. Més coses. Per primera vegada, una dona espanyola assegura haver estat víctima d'abusos sexuals per part de Plácido Domingo. Ho ha dit de manera anònima el programa Salvados d'aquesta nit a la Sexta. Ha explicat que hi havia connivència dins del món de l'òpera i que els abusos eren coneguts però no es revelaven per la importància i el poder que tenia Domingo.
Es algo que no puedes contar. ¿A quién se lo cuentas? ¿Quién te va a creer para empezar? ¿O si te creen la burla? ¿O qué habrás hecho? ¿O... ¿quién te crees que eres? Sí, hombre, va. Te va a besar a ti, Plácido Domingo, como si fuera el regalo divino, no sé. ¿Cómo lo cuentas? No lo puedes contar. Él es Plácido Domingo y tú no eres nadie.
Salvados ha parlat amb 25 dones que van treballar a Espanya amb Plácido Domingo. Quatre d'elles han explicat la seva història, però només una ha acceptat fer-ho davant de càmera. Aquest dilluns comencen a sancionar la vintena de radars nous de trànsit que es van instal·lar a finals d'any a diversos punts de Barcelona. Concretament són 12 radars situats en entorns escolars on no es pot circular a més de 30 km per hora. També n'hi ha 5 més a grans avingudes que multaran a partir dels 50 km per hora. Una al carrer Aragó, entre Comte d'Urgell i Casanova, una a la Gran Via, la Cruïlla, entre Sant Roc i Sant Germà, una al Passeig Bonanova i dos a la Avinguda Diagonal, el primer a la Cruïlla amb Numància i l'altre entre la plaça Pius XII i el Palau de Pedralbes. I també aquest dilluns la família reial espanyola coincidirà al complet el funeral del germà de la reina Sofia, Constantí II, que va ser l'últim rei de Grècia. L'enterrament es farà a la Catedral Metropolitana d'Atenes i, de fet, aquest diumenge ja hi han arribat d'una banda Felip i Letícia i de l'altra Joan Carles, que hi ha anat des de Abu Dhabi, i la reina Sofia i les infantes Lana i Cristina, que ja fa dies que hi són. Serà el primer cop que Felip VI i el seu pare coincideixin des del funeral d'Elisabet II, que es va fer a Londres al setembre passat. I un últim apunt perquè el mercat de la Boqueria de Barcelona començarà aquest dilluns les obres per renovar el paviment. S'allargaran durant 2 mesos i mig per evitar un tancament total. Els comerciants i l'Ajuntament de Barcelona han acordat que la meitat de parades tanquin durant 5 setmanes i que després abaixi la persiana l'altra meitat. I ara els esports, amb Ricard Rovirosa.
L'Espanyol suma 3 punts d'or al camp del Getafe, 3 punts que permeten a l'Espanyol sortir de les posicions de descens i situar-se en la 14a posició amb 17 punts. Els blanquiblaus els han aconseguit gràcies a 2 gols espectaculars de Joselu i Puado, el primer des del mig del camp, el segon després d'una espectacular jugada individual del jugador del planter. I a l'altre partit de la jornada d'avui, l'Atlètic de Madrid ha empatat a 1 a domicili al camp de l'Almeria. A l'ACB de bàsquet, una cara i 2 creus pels equips catalans jugats avui diumenge. El Barça ha guanyat a la pista del Múrcia per 72-86. En canvi, el Joventut ha perdut per la mínima a la pista del Baskonia. Per altra banda, el Manresa també ha caigut derrotat a domicili contra el València. A la Lliga Femenina de Bàsquet, el derbi català, l'Uni Girona ha guanyat contra el Barça Sant Feliuenc per 65-58. A la primera ref, el Barça de Rafa Márquez ha guanyat a la Núcia per 2-1. I amb tenis, en joc ja els primers partits de l'Open d'Austràlia, el primer gran slam de la temporada. Rafa Nadal defensarà Corona contra Jack Jack Draper, número 40 del rànquing ATP, a partir de 4:45 de la matinada.
I pel que fa al temps, començarem la setmana amb ambient més fred i amb nevades al Pirineu, sobretot al sector de Lleida. El reste, el cel serà mig ennuvolat i el vent bufarà amb força a moltes comarques, però especialment a les de Barcelona i al Camp de Tarragona. De fet, Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Vencat a tot el país. Serà un episodi de ventades fortes que s'allargarà i s'intensificarà de cada dimarts. Tot plegat amb fred, que a mesura que avanci la setmana serà cada cop més intens. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies rac.cat.
RAC 1. Matí d'EGM i una temporada més i un any més, RAC 1 el tanca com la ràdio més escoltada de Catalunya amb 847.000 oients diaris.
Moltes gràcies. Un
aplaudiment. Fista total.
Tercer millor any de la història de RAC 1.
Podrem prendre allò, la copa de cava i els torrons amb tota la tranquil·litat.
És llibertat per continuar jugant a fer ràdio.
Estem molt contents, agraïm a tots els oients per seguir-nos cada nit.
I ens dona moltíssima motivació per seguir fent ràdio esportiva.
És un regal anticipat a Nadal, per tant només ens queda agrair la fidelitat de tants anys d'aquests oients.
I sobretot amb la premissa de passar-nos-ho bé fent ràdio.
Visca la ràdio, sempre la ràdio.
Per tots els oients de RAC 1, que soy la madre.
Gràcies, 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 gràcies.
Ara a seguir treballant.
Moltes gràcies
i seguirem.
RAC 1. Tots som 1.
Ara escoltareu
els millors moments
del dia lliure.
I arribats a l'equador d'aquest temut mes de gener, arribats a aquesta hora del matí que és intempestiva, sabeu, per una part de la població i molt plàcida per d'altres, tots aquests que tot just esteu començant a obrir els ulls i encareu un diumenge que és una jornada bé, en principi relaxada, no sé que us hagueu de dedicar a treballar, però que podeu fer una pila de coses i el dia encara està per construir. D'altres tot just estan intentant aguantar els últims minuts del dia anterior, perquè tot just igual se n'estan anant a dormir. Doncs en aquest interregne és on ens agrada desplaçar-nos a un raconet molt estimat per els oients d'aquest programa i també, evidentment, per nosaltres, que és aquest carreró empedrat d'una ciutat desconeguda del nostre país que no han volgut revelar mai en quin mapa exactament de la geografia és, i que ens porta directament a un edifici sense massa interès des de l'exterior que a dins està plegat de meravelles. És el basar de les sorpreses i a les portes, sempre d'aquestes portes de fusta antiga, una mica passada ja amb el pas del temps, una miqueta, complicada, ja que algú hauria de fer una neteja, hauria de fer una reforma. Ens hi espera, com sempre, l'Albert Beorregui. Què tal, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi, com a tot?
Bueno, estava pensant que s'hauria de fer reformes, però no, crec que no.
Però, escolta,
perquè som mira, part del glamour, és una part de la gràcia, home, de l'edifici.
No sé si la paraula glamour és la més escaient amb aquesta porta que es cau a trossos, però, home, és l'encant de la decadència, és l'encant d'allò que s'està caient a trossos, que hi ha qui diu, home, escolta, ja podries canviar-ho, però, escolta, tu saps els anys que tenen aquestes portes i aquesta arquitectura que veiem aquí, tant i llavors a dintre, bueno, hi ha mansales que algun dia te les ensenyaré, perquè és una cosa espectacular.
Bueno, és que el que
hi ha aquí dintre és un veritable tresor, eh?
Té aquest aire, aquestes portes tenen aquest aire lisboeta, una mica, no?
Sí, mira.
Oi? Una mica, sí, això, aquesta decadència encantadora.
Una certa decadència amb una certa dignitat, eh?
Ara.
És rotllo una mica el príncipe de Lampedusa del Gato Pardo, eh?
Sí.
De dir, intentem mantenir dignitat, però, a veure, això s'està acabant, o sigui, això ja fa temps que fa aigües,
sí?
Eh?
Està acabant-se?
Doncs aquesta és la idea... No. El concepte, diguem-ne, d'edifici, el concepte d'història, el concepte... Home, no,
entenem-nos
Albert,
que hi haurà gent que li haurà saltat el cor ara mateix.
Que no, home, no, estava parlant, diguem-ne, de l'edifici del basar, que, home, havia conegut temps millors, no ens enganyem,
sí,
aquest encant, diguem-ne, d'allò que està ja caduc, no? Vull dir que...
Com ha anat la setmana, per cert, Albert?
Bé, força bé, ja a plena intensitat, escolta, unes quantes conferències. Mira, a mi m'agradaria, perquè, clar, de totes les conferències, al principi o al final sempre se m'acosten persones que em diuen, ostres, mira, us escoltem, has agradat molt la secció i bla, bla, bla. El dimarts vaig anar a Tàrrega i se'm va presentar un noi al davant i em va deixar anar una paraula clau.
Ah.
Em va dir... Ushuaia.
Oh!
Oh, te'n recordes?
Sí, home, és aquell
aquella postal
aquell
que ens va enviar... Això mateix, aquell oient que és en Jordi Eranrico, que ens ha estat escrit en diverses ocasions i que, bé, tenia interès anar a una conferència que vaig impartir sobre, sobre Cantando la Lluvia i es va presentar i em va dir Ushuaia. I bé, vam tenir una conversa, diguem-ne, com molt agradable, perquè, bé, no sé, nosaltres, clar, no coneixem, evidentment, tots els oients que ens estan escoltant i el fet de posar, bé, doncs una mica rostre, cara, doncs aquelles persones que ens escolten i que ens envien la seva correspondència sempre fa il·lusió. I aquest dijous, sortint d'una conferència que d'aquí a les Corts a Barcelona, em vaig trobar una nena de 7 anys que es diu Júlia, que anava acompanyant la seva mare i em va dir, bueno, és que nosaltres som molt oients al Besar de les Sorpreses, us vam enviar una carta en el seu moment que no va, ens vam oblidar de posar remitent i ens havia quedat sempre aquella recança de que no ens haguessis pogut contestar. I es van presentar, elles són la Júlia, que en el seu moment tenia 7 anys, ara en té 8, i l'Helena, que era la seva germana gran, que en tenia 10 i ara en té 11, i que bé, estaven contentíssimes, evidentment, del basar i de la secció que tenim els diumenges al matí. Vull dir que són coses que fan tanta il·lusió, de veritat.
Et van dir, Albert, si es lleven a aquella hora del matí o si els
recuperen en podcast? Jo els hi vaig voler preguntar, aquestes nenes, es veu que els seus pares estan molt conscienciats al respecte del poder gairebé didàctic que té aquesta secció, perquè ho escolten en directe, però també en alguna ocasió van parant, llavors el podcast ho recuperen, i van parant el podcast, això mateix, per comentar la secció, de dir, parla un quadre...